A Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 12 de desembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la ràdio en català que encara no és Nadal, però ja ha menjat el seu primer panetone. Gràcies, Josep. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La caravana, amb Joan Trillas.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us donaré tots els detalls sobre el setè capítol del podcast Corina i el rei, que justament s'ha publicat aquest matí. Petit spoiler, en aquest nou capítol el WhatsApp agafarà un gran protagonisme i si voleu descobrir el perquè, doncs quedeu-vos perquè en uns minuts aquesta i altres notícies curioses a la cara B de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia, Nina Agustí? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia comprovarem si la gent dels carrers de Sants ja té l'arbre de Nadal muntat a casa i descobrirem si els arbres són la millor opció per cuidar el nostre planeta amb el nostre expert del dia, Joan Muñoz, doctor en Enginyeria Ambiental del grup Sostenipre, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
I és dilluns i, per tant, toca saber què va passar un dia com avui, Andreu.
Doncs precisament un dia com avui, 12 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal, parlarem del nostre sistema sanitari amb el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, i amb el secretari general de Metges de Catalunya, el doctor Xavier Lleonard.
Per cert, Andreu González, bona tarda. Bona tarda. Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa.
Joan Carles Malic, doctor en Filosofia i Lletres i Premi Nacional d'Assaig 2022 per l'obra La Fragilidad del Mundo. Amb ell parlarem del món que ens envolta i de la necessitat d'aturar-nos en un moment per aprendre de nou a conviure-hi.
És dilluns i, per tant, toca també parlar de cultura popular i de festes majors, Nina.
Seguirem descobrint quina serà la millor festa de Catalunya amb Francesc Marginet. Avui a duel, les festes de la Llum de Manresa i les festes de Bous de les Terres de l'Ebre. Qui també pujarà a la caravana, però, és Leo Espluga, amb qui parlarem sobre filosofia i la nostra pròpia visió del món.
I els darrers minuts de programa no us els perdeu perquè, com sempre, parlarem, Andreu, d'òpera.
La directora d'escena i divulgadora musical Maria Voronkova ens tornarà a acostar amb el seu llenguatge desenfadat al món de l'òpera, avui amb una nova crònica d'una de les funcions del Trítico al Gran Teatre del Liceu.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Hora de saber a qui està el queixat avui, Andreu González.
Doncs avui he de dir que he tingut una sèrie de problemes.
Ai.
Per començar, que el nostre convidat d'avui de les 4 no té xarxes. Llavors ja hem començat amb mal peu.
Vaja.
Després he anat també baixant a veure quins convidats més teníem al programa i ens trobem amb el doctor Jaume Pedrós, que té l'Instagram privat. Però, com que la informació està a la vista de tothom, podríem dir que seria el primer dels primers en el rànquing de menys publicacions a l'Instagram, que només en té 5. I si us ho pregunteu, sí, li he demanat una sol·licitud d'amistat que a hores d'ara encara no m'ha acceptat. Llavors, passem també de Jaume Pedrós i anem, perquè ja ho diuen, la tercera bala vençuda, i així ha estat. Per tant, anem amb Xavier Lleonard, que té perfil públic d'Instagram, i ja amb la seva biografia, doncs em queda molt clar d'on és, què li agrada i quin mòbil té.
Ep.
Però potser llavors és massa, no és too much.
Quin això. Mòbil té també ho
sí,
posa?
Sí, sí, sí. iPhone 13 Pro.
Carai, no et crec.
No ens estem de res, tampoc.
Clar, clar.
Però així rapidet, tornem a estar davant d'un perfil que repeteix dues fotografies seguides, com Xavier Trias, recordem.
Sí.
Avui també un dels grans protagonistes de l'actualitat. D'altra banda, per si no fos poc, una d'aquestes fotografies són dels seus peus. Efectivament,
dels
a mi
peus.
Això no m'agrada. Si us plau, no posem fotos dels peus. L'únic bo de la foto és la sorra de la platja.
Tens toc, amb això dels peus?
Sí, la veritat és que sí. Ara bé, i perquè no us queixeu i digueu que estic hater amb la gent avui, té coses bones al seu perfil. Per exemple, els paisatges que penja doncs, són espectaculars, no només per la natura, sinó perquè és d'aquelles persones que sap captar molt bé una posta de sol o una sortida del sol. És a dir, els colors. Perquè ens entenguem, que no surtin allò cremats, que no és el sol real. També he de dir que juguem l'enfocament. Llavors, que si no fos perquè repeteix fotos, jo l'aprovaria. Però, i ara us porto una petita curiositat...
M'estàs dient que l'estàs suspenent?
No.
Podria ser la primera vegada?
No, espereu. Perquè ara us porto una petita curiositat, d'acord? ¿Vale? Baixant pel seu perfil d'Instagram, m'he trobat amb una fotografia de les Galeries Lafayette. No sé si sabeu què són.
Sí,
home, sí, home.
Aquestes galeries que per Nadal doncs estan molt decorades.
París.
Sí, de París, que són com uns Harrods de la ciutat francesa.
De fet, el Harrod és de Lafayette.
Ah, sí. Això no ho sabia.
Sí, sí, sí. Coses que s'aprenen veient sèries.
Sí, sí, sí.
Ah, veient sèries.
The Crown ho explica.
Sí?
Ah,
sí.
Ah. Ostres, Joan.
No, jo viatjant.
Jo també, però des del sofà.
Veus?
Però bé, no em desvio del tema, perquè simplement us volia dir que per poc no coincidim a les Galeries Lafayette, perquè apareix la mateixa decoració i jo llavors he pensat, ostres... Jo aquí també hi vaig anar i també ho vaig veure així. I llavors he vist al peu de la foto quin dia era, 14 de novembre, del 2021, i jo hi vaig anar el 22.
Mira.
Ui,
mira, només per això ja em cau bé i l'aprovo.
Veus que bé? Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Mireu, avui, i ja que aquests dies he dormit amb una amiga, me n'he adonat que tinc un toc quan dormo amb gent. I bé, si només en fos un, aniríem bé, però en tinc uns quants més. El tema és que necessito que l'altra persona s'adormi abans que jo.
Per què?
Perquè ronques.
No, ara us explicaré per què. A part de que ronco de vegades, parlo, vale? I llavors necessito que l'altra persona... necessito notar que l'altra persona ja està plenament dormida.
Fas rem, ja.
Exacte. Per llavors jo començar a poder descansar, sabeu?
Mare meva, quina tensió per anar a dormir.
A mi em passa el contrari, eh?
Necessites que l'altra persona estigui desperta.
Sí, perquè després si m'he de dormir jo... Ai, com ho has dit tu? Sí?
Sí, ja ho estàs dient.
Jo necessito dormir la primera, perquè després comencen a fer sorolls i ja no puc dormir.
Correcte.
Clar, a mi em passa al revés, això, perquè sóc la persona que fa sorolls.
Exacte,
els sorollets,
clar.
Exacte.
Va, odies la gent que...
Doncs mireu, aquest pont he estat a Alemanya i no hi ha cosa que odiï més que els alemanys no parlin anglès.
Parla una mica a la seva manera, eh?
Sí. I en general, també odio la gent, els estrangers, que no parlen l'anglès. No puc. A més, també, si li sumes que els importa un bledo si t'enteres o no del que t'estan dient, doncs m'agafa una taquicàrdia ja a mi, allà parlant, intentant fer-me entendre i que jo entendre els altres.
Amics oients alemanys...
no us en
fareu. Una abraçada de l'Andreu, eh?
Sí, val. Molt càlida.
Va, què et fa feliç?
Doncs, mireu, patinar sobre gel, perquè ho he fet.
Sí?
I haver vist nevar. Però, clar...
Però has patinat sobre gel de veritat, diguem-ne?
Sí. Perquè no aquí... aquestes cosetes que tenim aquí a Barcelona,
clar.
Que són sintètiques. No. Sobre una gel, sobre una pista de gel bo, de hockey, sobre gel.
Sí.
I bé, jo estava dient, em fa feliç també que nevi, veure nevar. Però què passa? Que aquí les meves emocions entren en una batalla... Perquè, clar, m'agrada molt veure-ho, però m'agrada més veure-ho si puc estar dins de casa, tancadet, amb una manta, veient Netflix, no si estàs al carrer caminant. M'enteneu?
T'entenem.
No.
Jo sí que l'entenc,
no.
Per què no?
No, perquè és pitjor que la pluja, la neu. És que tu vas caminant i al final no hi veus.
Però n'hi ha molts que estem esperant que nevi a Barcelona.
Clar.
Un dia.
Sí, doncs espereu.
Sí, però quan la neu ve amb el vent a la cara, et talla tota
Exacte.
La cara. No, això és horrible.
No.
Va, quin propòsit et vas fer el passat divendres?
A veure, contra tot pronòstic...
Divendres no. El passat dimecres.
A veure, jo em vaig proposar de no haver de pagar 80 euros amb una certa companyia aèria i tampoc que hi haguessin retrassos, no, els meus avions...
Uh-huh.
A veure, contra tot pronòstic, he de dir que ha estat bastant aconseguit. És a dir, no m'he gastat ni un duro més amb la maleta. Què passa? Que ahir, tots els vols, menys el d'ahir a la nit, van anar molt bé, però el d'ahir a la nit no.
Volar, eh?
Sí.
Tu problema i cada dia el de más gente.
Què?
Tu problema i cada dia el de más gente.
Sí. No, dic, de totes maneres, sí que l'has aconseguit perquè tampoc està a les teves mans que un vol vagi d'hora, no?
Sí, clar. Això és veritat.
Per molt que t'ho proposis, si ha d'anar amb retras ja anirà, eh?
Va, tenim nou propòsit per això, no?
Doncs sí. Mira, dormir almenys 10 hores avui, intentar no fer-me cafès en el que queda de tarda.
Ui.
En el que queda de tarda, impossible.
Ui, sí. Adéu. Per què?
Veurem. No, per què no.
A veure si aguantes.
Tu no ets gens cafetero.
No.
No.
A veure, sóc No sóc dels que menys, però tampoc sóc dels que més, eh? Ui. He de deixar les coses clares.
Va, Andreu, vés a prendre un cafè. Gràcies.
A tu.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. Obrim també la cara B d'aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens expliques avui?
A veure, doncs avui per començar anem fins al municipi de Riudarenes.
Home.
Sabeu aquest municipi de la comarca de la Selva?
Sí.
Sabeu quin és?
Sí.
Ui, jo em sap molt de greu, però no.
No, jo de geografia vaig una mica... No.
Potser ja heu estat i no... Ja
sí,
no,
és
no, no
us en recordeu.
Però n'heu sentit a dir alguna cosa, de totes maneres, d'aquest municipi que és notícia avui?
No.
No passa res, doncs, perquè jo estic aquí per resoldre dubtes.
Ara.
Què ha passat a Riudarenes per ser notícia? Doncs el que ha passat és que el passat mes d'octubre Hisenda va fer pública l'última actualització de les dades de la renda mitjana per municipis i sembla ser que a les primeres posicions hi apareixia aquest municipi català, Riudarenes. Val? Per tant, per qui no coneixi aquest municipi ja sap que allà van bé de butxaca.
Sí.
Val? Perquè estava al top 1. De fet, aquest es va situar com el municipi més ric de Catalunya i, atenció, el segon més ric de tot l'estat espanyol. Molt bé. No?
Per conèixer-los.
Molta alegria pels seus habitants, eh? Doncs que sapigueu que l'alegria ha durat ben poc, perquè aquest poble de poc menys de 2.300 habitants només ha aparegut 2 mesos en aquesta posició i a dia d'avui ja ha desaparegut de les primeres posicions a nivell estatal. Ok? Dit en altres paraules, que Riudarenes s'ha situat com el municipi més ric de Catalunya i el segon més ric de tot l'estat espanyol només 2 mesos.
Vaja.
Bueno, també...
Pobret.
Riudarenes movedizes, una mica.
Sí, ai, però bé, no. Podem dir que almenys ja ha estat, no? Que sí, n'hi ha d'altres que no, eh? L'altre ja ha estat.
No, ja t'ho dic jo, que no.
Però clar, com que vosaltres i també els oients sou persones curioses, us preguntareu, i com pot ser això, no? Per què ha durat tan poc?
Clar.
Doncs el motiu ve a ser que la renda mitjana declarada el mes d'octubre pels seus habitants va ser d'uns 67.300 euros, eh? Una xifra molt elevada, que el situava només per sota de la localitat de Pozuelo de Alarcón, a Madrid. Ja és una mica estrany, no?, partint d'aquesta base.
Home, sí.
Sí, val. I clar, llavors els veïns de Riudarenes es van estranyar molt. Fins i tot els veïns, no?, diuen, això no pot ser possible. I clar, i es va arribar a especular amb el motiu que havia estat l'impacte d'un premi de la loteria o l'augment de les rendes del capital mobiliari o dels beneficis fins i tot d'una important empresa càrnica. Però cal dir que els seus habitants no lligaven caps, val? No ho veien normal,
clar,
val? Però què és el cert de tot això? Doncs que es va tractar d'un error de càlcul, val? Tot apunta al fet que en el primer recompte Hisenda hauria deixat de tenir en compte alguns elements complementaris que ajuden a mesurar la renda mitjana, com per exemple la forma en què es distribueixen aquests ingressos, eh?
Clar. Hacienda somos todos.
Exacte. I clar, doncs ara s'han corregit aquestes distorsions, no?, podríem dir. I clar, les dades complementàries actualitzades han fet que Riudarenes tingui una renda mitjana de 26.000 euros, aproximadament. Val? Per tant, hem passat de la posició número 2 a la 232 de tot l'estat.
No, el 2 el manté.
Sí, exacte.
Correcte. Per tant, han baixat bastantes posicions, un petit error de càlcul d'Hisenda, eh? I després l'Hisenda molt preocupat per nosaltres, si ens equivoquem, eh? Però ells, mira quin error de càlcul.
Ai, necessites.
Bé, en tot cas, Riudarenes, mentre llegia la notícia, he estat buscant i és molt bonic, eh? Si algun dia voleu anar, doncs podem anar.
Sí, tant.
Ajudar que pugin una mica el rànquing, perquè déu-n'hi-do.
Bueno, no sé si nosaltres el pujarem gaire, no, també t'haig de dir.
També és veritat. Bé, i en un dia com el d'avui, doncs també us vull parlar del 7è capítol del podcast Corina i el rei, perquè ve que regat de contingut, eh? N'heu sentit a dir alguna coseta d'aquest 7è capítol? Sí?
Alguna coseta.
No. Jo no. El 7è no.
Explica
és que ha sortit avui al matí, eh? Vull dir, tampoc heu tingut molt de temps. Doncs perquè us feu una idea, el titular d'aquest nou capítol vindria a ser: Corina Larsen revela que Joan Carles I tenia un grup de WhatsApp amb els seus exmarits, és a dir, de Corina Larsen, i els seus fills per desprestigiar-la.
Com? Patapam.
Per criticar-la.
Uau, no?
Uau, és fort. Com us quedeu?
Això és beef.
Sí. Com,
sí,
no?
sí.
Home. Molt bif.
Me lo siento mucho, me he equivocado.
Vale. No pas... Ui, anava a imitar, però jo millor que no, eh?
Me he equivocado i no volverà a ocurrir.
Clar, no volverà a ocurrir, però cada setmana en tenim una de nova.
No, tinc unes ganes que s'acabi aquest podcast, però jo estic passant malament jo i tot, eh?
Rei, així no es tracten les dones.
En fi. Tenim detalls, val?, sobre aquest titular. La mateixa Corina Larsen, és a dir, la parella a l'ombra del rei emèrit durant tant de temps, assegura que aquest grup es deia The Pride, és a dir, la manada en català.
Com?
Molt oportú el nom. La manada. No sé si és correcte en català, la manada.
Ai, jo estic flipant ara mateix.
Mira, és que no tinc paraules.
No, millor que no ho comentem, no?
No.
I en ell què hi havia? Don Joan Carles I, no? També hi havia el seu primer marit, que es diu Philip, el seu segon marit, en Casimir, i fins i tot els seus dos fills, eh? Tot això al cercle de Corina Larsen. Mm. Clar, si tot això és veritat, déu-n'hi-do, no? És a dir, que dos exmarits es posin al grup amb el rei emèrit i, a més a més, els
dos fills
de
Corina... Els fills.
Sí, clar, clar, clar. És una situació
és molt fort,
pantanosa, diguem-ne, val?
Sí, sí.
Llavors, però encara hi ha més, eh? Perquè la mateixa Corina ha assegurat que l'emèrit en persona es va reunir amb la, també amb la seva filla en un vaixell, és a dir, la de Corina, val?
Mare
I també amb la seva besàvia, és a dir, amb la besàvia dels fills de Corina, per difamar, cosa que va provocar-li una ruptura amb la seva família i va fer que tothom li girés l'esquena. És a dir, tenim primer de tot un grup de WhatsApp amb els dos fills de Corina, més els dos seus exmarits, i després, d'una altra banda, una cita, no, amb el sentit de la paraula, una quedada del rei emèrit amb una de les filles de Corina Larsen i també amb la besàvia d'un dels fills de Corina Larsen.
Mare Déu.
Clar, tot això li va causar que tota la família li girés l'esquena, no? I res, Corina Larsen admet que la va fer plorar durant moltes setmanes aquesta situació i qüestionar-se molts dies si valia la pena tirar endavant. Dura declaració, eh? Perquè això t'està dient les coses.
Sí, sí.
Llavors, per si no n'hi hagués prou, en aquest setè i, per cert, penúltim episodi del podcast, Corina Larsen diu que li van saltar les alarmes quan un dels seus fills va començar a contestar-li malament i ignorar-la. Val? Seria aquest el principi de tot. Tot assegurant que no s'esperava que Joan Carles I doncs, pogués utilitzar el que més s'estima al món per fer-li mal. És molt lleig.
Sí, correcte.
A més, l'examant del rei també ha denunciat que els serveis secrets espanyols van crear un pla per implicar-la en un delicte de malversació amb el vistiplau de Joan Carles I. Què? Més cosetes, eh? Sí, sí. De fet, Larsen revela que el CNI va entrar dins del seu parlament de Mònaco i li va robar tota la informació secreta per poder-la acusar de lladre. Déu-n'hi-do. Espera que hi ha més, eh? Perquè també ha assegurat que Joan Carles I va intentar gravar-la amb un micròfon ocult per treure-li informació que pogués implicar-la en algun tipus de delicte fiscal.
Una cosa.
Què? Per fer la digestió ben dinat, eh?
Supermalaltís, eh? Tot això, mare meva.
Sí. Home, sí, ho devia passar malament. Res, confessions molt dures per ser dilluns i fortes que Corina Larsen ha deixat en aquest setè episodi del podcast, que es diu Una alarma oscura, i que tothom, doncs, si vol, pot escoltar sencer i opinar per vosaltres mateixos, perquè, mira, en un dia de pluja com aquest, veureu que hi ha vides més fotudes que les nostres, eh?
Segurament.
Sí, sí, però em sembla molt bèstia, eh? Tot plegat, si realment és veritat...
Ho és? No, és molt bèstia. Però em sembla molt bèstia. Va, que acabem amb notícia musical, eh?
Sí, i avui la notícia ens la porta Dani Martín.
A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul.
I és que el cantant no deixa de ser notícia a les últimes hores, perquè si bé no fa ni 24 hores va anunciar als seus seguidors que pararia uns anys i que, per tant, es retiraria temporalment de la música, doncs ara l'artista ha decidit donar uns passos enrere i desmentir tot el que havia publicat a les seves xarxes socials. Deixeu-me fer un apunt. Ho heu vist, vosaltres?
No.
El text que va fer?
No,
he vist el text.
Ahir, mentre dinau, si va obrir la tele, tots els mitjans parlaven de la retirada per un temps, eh? No per sempre, de Dani Martín. I ara, doncs, l'exvocal del Cantó del Loco ha publicat un vídeo on assegura que no es pensa retirar i que tot el que han publicat els mitjans de comunicació és només una estratègia per aconseguir audiència i visites als portals digitals, aquest clickbait, no?, del que parlem sempre.
Mm-hmm.
Opinió personal. Jo crec que els missatges de Dani Martín que ha publicat a la seva xarxa social sí que deixen una mica d'espai per pensar que ens estava dient adéu, almenys per un temps, eh? Heu de llegir el text.
Sí.
Però res, ell ara sembla ser que ho està desmentint, per tant, si voleu, entreu al seu Instagram i jutgeu vosaltres mateixos. De moment el que està clar és que de moment queda Dani Martín per estona, així que us deixo amb aquest Peter Pan, que crec que mai passa de moda.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Cuando te marches creceré. Yeah. deixar que Campanilla te cuidi i te guardi.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... Què?
Doncs avui, Joan, com molts i moltes ja sabeu, el passat dijous, dia 8 de desembre, era el dia de la Immaculada Concepció.
Correcte.
Això ja ho sabem. I el dia que marca la tradició per posar l'arbre de Nadal.
L'arbre, el pessebre, en fi, tot.
Correcte. Tu sabies això ja, no?
Sí, sí, un clàssic.
I com que nosaltres som reporters... Bé, jo sóc reportera intrèpida, la pregunta d'avui només podia ser aquesta, que és, ja has posat l'arbre de Nadal a casa? Sí?
Sí, sí, m'ho preguntes a mi?
Ah, no, encara no. Però vaja, si m'ho vols respondre ara, m'ho pots respondre.
No, pregunta-m'ho després.
Val, ens ho guardem per després, sí, per què no? Perquè, Joan, si no en teníem prou amb el All I Want for Christmas a cada cantonada...
Home, middle...
Ara ha arribat l'hora d'aturar-nos a observar com el nostre veí o veïna fa un espectacle de llums al seu balcó o jardí i en ridiculitza el nostre petit arbret de Nadal que s'aguanta amb cinta adhesiva des de fa 3 anys.
Ai.
Sí? I no us preocupeu, estimats oients i oientes, perquè avui...
Oientes, eh?
Oientes.
M'encanta.
Sí, perquè sabia que t'agradaria.
Sí.
Perquè avui a la caravana us donarem moltes idees per decorar casa vostra. De res, sabeu que, sabem que ho trobava a faltar,
No, avui informació de servei en aquest programa.
Exacte, sempre a disposar, eh? Sempre. Llavors, escoltem, doncs, la gent dels carrers de Sants.
Sí.
Heu decorat casa vostra ja? Quan fa que teniu l'arbre de Nadal muntat a casa?
Sí, aquest cap de setmana.
No.
Quan el posareu?
Aquesta setmana. O la que ve.
O sigui, que sí que seguiu la tradició de posar l'arbre de Nadal.
Jo no, a casa meva no.
No, pares, per què?
No, no els agrada, amb uns pares. Fa anys ja que no el posem.
Pues sí, pues ja l'hem posat cada any. Una setmana, no, aquests dies del pont l'hem posat.
No.
Mira, avui.
Ara que...
Avui mateix?
Estoy en ello, sí.
Està en ello.
Sí, sí, falta les llums i així, però sí, sí, ja gairebé està fet.
El poso després de la Immaculada. És que em fa mandra i ahir quan passa això ja ho has de fer.
Com
aquí no el poso, el poso a casa dels meus pares. I a sobre els Nadals, com els passo allà i tot, no té molt de sentit muntar-lo per a no estar-hi.
Sí.
Des de fa quan, més o menys?
8 dies.
Sí.
També, sí, sí.
Jo fa una setmana o així.
Una setmana?
Sí, jo aquests dies també el...
No, encara no. Bueno, es que yo nunca pongo el árbol de Navidad.
¿Por algún motivo?
No, porque no tengo mucho espíritu yo. No sé, no es algo que me apetezca.
Sí, sí, ho he posat, sí. Ahí
mateix.
Ahí mateix ho vaig posar, sí.
Sí, yo siempre la decoro. Bueno, yo soy de Coruña, realmente. Y siempre espero al puente este para decorarlo.
Ara sí. La darrera sí.
T'ha pillat,
eh? No, t'anava a dir, és que no hi ha cap que el posi el dia 8, o abans o després.
No, sí, sí.
I almenys algú sí que ha dit, jo espero el puente este para decorarlo.
Exacte. I mira, de fet, tinc cosetes apuntades, que és, hi ha gent que no li agrada,
sí.
I que fa anys que no el posen. O sigui, això...
Lleig. Home, què és Nadal?
Home, lleig, més que res, trist, no? Una mica trist.
Melancòlic.
Sí.
També m'ha sorprès una persona que ha dit que no té espíritu.
Sí.
Dic, calla, saps? Aviam si estàs parlant amb algú...
Què?
Com si has fet una ouija o alguna cosa, saps?
No, perquè llavors sí que ja no hi hauria espíritu. Sí, llavors sí que hi hauria espíritu.
Clar. Va,
és igual.
Clar, és veritat.
Ara ens estem fotent en un jardí.
Sí, fora d'aquest jardí.
Sí. Doncs ja ho veieu, eh? De fet, hi ha gent que diu que 8-7 dies... ahir mateix, un senyor ens comentava, sempre el poso el pont per decorar-lo, no sé què...
Aquest.
Doncs podem veure que la tradició segueix viva, que encara hi ha gent que compleix i que el munta pel pont de la Immaculada.
Que has dit que la tradició segueix?
Sí, viva.
No com la dona, que ja no tiene espíritu.
Ai, mare meva.
Veus?
Prou ja, Joan. D'altres que ja el tenen muntat des de fa dies. I mira què et diré, perquè ara que estem posats en els dies, deixa'm que et digui... Posem això.
El bonus track.
Ui.
Arbolito de Navidad que siempre florece los 24.
M'agrada molt.
T'agrada molt?
El bonus track amb Nina Agustí.
Sí, doncs sí, Joan, avui porto el bonus track ara al mig de la secció, perquè sí, perquè hi ha una persona...
Abans que mai, eh?
Abans que mai.
Un dia començaràs amb el bonus track.
Mira, un dia ho farem.
Vinga,
va, un dia ho farem, això. Va, t'explico, perquè hi ha una persona que m'ha explicat quan fa que el té muntat, l'arbre, i què més ha posat a casa seva la seva mare per decorar
l'habitatge, val? Vols escoltar-ho?
Sí, i tant.
Vinga, va, doncs.
Sí, ya la puse, ya la puse. Hace, mi mamá lo puso hace 20 días.
¿20 días?
Sí, o 20 o 15 más o menos.
De las primeras, ¿eh?
Sí.
Entonces.
Sí, mi madre es así, o sea, termina octubre y ya empieza a ponerla. Puso, en la cocina puso una, no me acuerdo cómo se llama, lo que es circular, lo... Corona, la corona.
La corona. La corona, Joan.
Fa 20 dies que ja tenen Nadal a casa?
Sí, el nostre company ja fa 20 dies que té l'arbre per casa. Jo, que no tinc la sensació que arribi el Nadal, doncs mira, t'ho dic, estic una mica fora de lloc. Sí. Llavors, potser hauria d'anar a casa d'aquest home, que ara li direm Leo, amb la seva mare, per direm veure...
No, no és Leo Espluga, eh?
No, me l'he inventat, perquè sí.
Perfecte.
Potser hauria d'anar a casa el Leo amb la seva mare per respirar una miqueta de l'aire nadalenc des de finals d'octubre,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Va, i tornem a la secció, que encara ens queden dues respostes més per escoltar, perquè, com ja ens ha explicat el nostre company, el Leo, han posat una corona a la cuina,
sí,
d'acord?
A la cuina, eh?
Per decorar una mica més. Sí, a la cuina, no sé, mira el costat de rellotge.
Està bé, està bé.
Sí,
està bé.
Doncs mira, tot així. Que, per cert, ja heu vist que ens ha costat una mica recordar com es deia, eh? Has vist el... que feia amb les mans.
Corona, corona.
Sí, la corona, la corona de Nadal, sí. Home. Vinga, va, escoltem com han decorat casa seva els nostres participants d'avui.
Buah, un munt de coses, perquè el peque al col·legi fa moltes cosetes de decoració i ho posem top, tot. Qualsevol cosa que tingui una miqueta de salida, una miqueta, enganxem alguna cosa, un Papa Noel, un... lo que sigui.
L'arbre, tió i pessebre.
Un naixement, un centre a la taula i alguna coseta suelta, algun detallet de Nadal.
També plantes de Nadal, un petit pessebre que és de fusta així, però molt petitet, i quatre tonteries més així de cosetes de figuretes i coses així.
Sí, comprem cosetes, comprem d'aquí, li fiquem un pessebre als nens i, bueno...
L'arbre i el tió.
L'arbre i el tió.
Sí, nosaltres el pessebre, el tió i un arbre petit.
Siempre colocamos el árbol, el belén y todo.
O sigui, visc els fins amb uns pares i entre setmana aquí a Barcelona un pis compartit i aquí sí que fiquem llumetes, arbre com a tal no, sí que fem una mica de deco, però a casa no.
El pessebre i el tió.
Fan una mica de deco.
Una mica de deco, sabia que t'agradaria.
M'agrada molt.
Home, ha estat un puntasso, com dirien alguns, eh? Un puntasso, Joana, de deco. I ara molt atent, perquè obrirem un meló.
Ai.
Un meló. Estem a punt d'entrar en un jardí d'aquells que marca de la casa, saps?
Val.
I que no poden faltar a la caravana. Et llenço la pregunta a tu, Joan.
Va.
Tu tens decorada ja casa teva?
Home, fa 20 dies no, però des del dia 8 sí.
Val. Doncs ara et convertiré en la meva primera víctima del debat.
Ai.
Ets d'arbre natural o de plàstic?
Jo sóc era d'arbre natural.
Eres d'arbre natural?
Sí.
Explica'm una miqueta d'on ve l'arbre natural.
Sí. Del bosc.
No.
Ve l'arbre natural, saps? No hi ha més explicació que aquesta.
Sí, però em refereixo. Sí.
Per què arbre natural?
Exacte. El motiu. Per què triaves l'arbre natural?
Perquè jo pensava que el de plàstic, el ser de plàstic, contaminava molt més.
Ah.
No sé si m'equivoco o no. Això ens ho respondrà el nostre expert del dia.
Exacte, correcte, Joan. Però abans hem d'escoltar les altres víctimes, que són
clar,
la gent del carrer.
Sí.
Arbre natural o de plàstic?
De plàstic, perquè el natural porta molta feina, és més car, i el de plàstic el guardes i cada any el pots utilitzar.
De plàstic, perquè així el podem reutilitzar cada any.
De plàstic, doncs perquè no som burgesos per tindre un abeto dentro de casa.
Plàstic. El meu és de plàstic. Plàstic.
No, és de plàstic.
És de plàstic.
Sí, guardem i torna a sortir l'any que ve.
Natural. Plàstic, plàstic. Perquè és més barat, perquè no cuidem una mica la natura, no fastidiamos un arbre natural, un plàstic.
De plàstic. Porque ya lo teníamos hace 3 años, porque fue muy tedioso. El primer año lo pusimos natural, pero fue muy tedioso llevarle y todo eso, y preferimos tener de plàstic.
Pues sí. No, perquè no hi ha una cosa, perquè després el tenim guardat a l'armari, pues li fiquem pels nens i vinga.
No, és de plàstic. Doncs mira, perquè ja el tenim cada any i sempre posem el mateix.
És de plàstic. És de plàstic, no és tan bonito, jo sé consciente que no queda tan bien, pero es más ecológico al final, porque si tenemos que estar cortando un árbol cada vez que llega la Navidad, pues al final pues es una sangría de árboles, sí.
Una sangría de árboles,
però
Joan.
Però els arbres es cuiden, home.
Tu el tenies viu o el tenies allà tallat?
Jo l'intentava... No, dins de la...
D'un test.
D'un test, sí, anava a dir la maceta.
Una maceta.
Sí, dins del test, sí.
Doncs, a veure, coses que han dit.
Va.
Porta molta feina i és més car.
Correcte.
El guardes, el de plàstic, i el reutilitzes, d'acord?
Sí.
Un altre noi que m'ha encantat ha dit no som burgesos per tenir un abeto dentro de casa, perquè ho ha dit així.
Home.
O sigui, t'ha encantat, ja,
em
Joan.
Em sento interpel·lat.
És més barat tenir un de plàstic, segons diuen, eh? Cuidem una mica la natura, tenint un de plàstic també ho feien aquest esment. Si no, seria una sangria d'àrboles, que això m'ha encantat, eh? I doncs això, doncs que pesa molt, el natural, etc etc. Mira, Joan, com que aquest debat és l'etern debat dels Nadals,
sí,
donem pas al nostre expert del dia,
sisplau,
que és Joan Muñoz, doctor en enginyeria ambiental del grup Sostenipra de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Quina opció és més ecològica, un arbre natural o un de plàstic?
Doncs depèn d'on vingui l'arbre natural i depèn d'on sigui l'arbre de plàstic. Per tant, la decisió no és trivial.
Val.
Hi ha altres coses que surten a compte, diguem, eh?
Explica'ns una miqueta, doncs, per quin motiu?
Sí, mira, diguem que sí. Si, és a dir, el que nosaltres mirem quan mirem els impactes ambientals dels productes, el que fem és mirar d'on venen, no? I quins productes o quins materials, quina energia s'ha utilitzat en cada cas.
Uh-huh.
En el cas de l'arbre natural, és molt diferent que s'utilitzi, o sigui, que hi hagi un camp explícitament per fer aquests arbres que després es venen pel Nadal i que, per tant, els hi posarem segurament fertilitzants o no, que vingui del bosc, que simplement, doncs, la feina serà, diguem, tallar l'arbre i portar-lo a casa.
Clar.
No? Per tant, diguem, això comença a variar la cosa, no? Els impactes que hi ha en el total. I després, quan parlem d'arbres artificials, hem de mirar de quin material estan fets. És molt diferent un arbre de polietilè que un arbre de PVC, que normalment portarà també acer. Aleshores, el de polietilè en general és més contaminant i més o menys quasi el doble que el de PVC. I per tant, això s'ha de tenir molt en compte.
Llavors, el d'artificial ha dit que era polietilè i PVC?
És polietilè, que és un,
sí,
plàstic molt habitual.
Sí.
Les safates, per exemple, del súper, molts cops són polietilè, dels típics menjars, de la carn, el que sigui.
Sí.
O el PVC, com el mateix PVC que utilitzem per les canonades d'aigua. Per tant, això, si ho comparem amb els altres arbres naturals, com sí, abans deia, doncs dependrà, diguem. Però normalment, si és polietilè, serà més car ambientalment un arbre artificial. Un arbre artificial de polietilè sempre és més car serà més car que un d'un bosc.
Vale? Avui ho
un
estem...
bosc, o... Digues?
Deia, avui ho estem comentant tot plegat amb Joan Muñoz, doctor en enginyeria ambiental del grup Sostenipra de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, Joan. Jo et volia preguntar, és una d'aquelles preguntes que tothom es fa sempre, eh? Tot això que ens explicaves, Joan, sovint està explicat a l'etiqueta de l'arbre? És a dir, en tenim prou la informació als usuaris per ser conseqüents amb el que volem comprar?
Sí, correcte. Una part sí, perquè una part és bàsicament veure que l'arbre aquest porta la certificació FSC, que és la certificació per la fusta, doncs, que té amb criteris ambientals. D'acord? Per tant, si això ho podem garantir, doncs diem que estarem en el millor dels casos per tenir un arbre natural a casa. I de mateixa manera, doncs, amb les etiquetes de l'arbre que comprem artificial, haurem de mirar si són de polietilè o de PVC. Si són de PVC, doncs ja sabrem que és menys contaminant que el de polietilè. Això en forma general, eh? Però després també hem de tenir molt en compte que un gran impacte de l'arbre natural és que segurament l'anirem a buscar a algun lloc fora de casa. I si anem expressament a buscar aquest arbre, de fet, la majoria dels impactes, o una bona part dels impactes, vindran d'aquest transport que farem servir per anar a buscar l'arbre aquest de plàstic. De polietilè.
Natural.
El natural, sí.
Sí.
El polietilè i el de PVC no ens passa el mateix, perquè segurament, com que el conservarem any a any, aquest viatge estarà amortitzat, en tot cas, en el llarg de vida d'aquest arbre, d'acord? Per tant, tot això en el supòsit de que aquest arbre, efectivament, doncs ens durarà, podem dir, uns 5 anys, per exemple, llavors seria aquest supòsit. Evidentment, si utilitzem més de 5 anys, la cosa canvia. Llavors, cada cop, diguem, anirà més a favor de l'arbre artificial, d'acord?
D'acord. Llavors, Joan, com podem fer del nostre Nadal un Nadal més respectuós amb el medi ambient?
Bueno, evidentment, és important que reduïm la petjada ambiental amb tots els productes que utilitzem. Al final, tot val. en general, és millor que comprem un arbre que vingui segur del bosc, amb certificació FSC, i que, sobretot, si l'anem a buscar, l'anem a buscar a transport públic. Aquest és el missatge. Igualment, tot i així, haurem de mirar altres coses del Nadal, perquè us feu una idea, tot això estem parlant de quilos de CO2 equivalents d'impacte en canvi climàtic i són més o menys uns 4,3 quilos de CO2 equivalent per arbre i, en canvi, per exemple, a l'escudella que ens menjarem, doncs segurament tindrà més o menys uns 12 quilos, potser, per persona i plat. Per tant, doncs, diguem que hem de posar les coses també en la seva perspectiva i hem de tenir en compte que doncs, segurament el menjar que estiguem fent al Nadal tindrà molt més impacte que no aquell arbre que tenim a la sala.
Joan, i ara si tirem una miqueta enrere, per quin motiu es va prohibir agafar la molsa del bosc pels pessebres?
No, és un altre tipus d'impacte. Nosaltres, ara us estava sobretot parlant de CO2, que és un dels trending topics, no? dels focus ambientals, però, evidentment, si parlem d'altres tipus d'impacte, com és l'utilització d'aigua o, per exemple, la pèrdua de biodiversitat, doncs aquí és on entra el tema de la molsa. El que no podem fer és perdre biodiversitat als boscos perquè tothom va buscar la seva molsa per casa. Per tant, també és una altra cosa que hem de mirar.
Llavors, doncs, ens hauríem de quedar amb aquest titular, no? Que un arbre de plàstic té menys impacte que un àpat amb carn per Nadal?
Sí, efectivament. Més o menys és la meitat, podríem dir. La meitat del nostre àpat de Nadal serà l'arbre que tinguem a la sala. Però, per tant, és això. Si tenim arbres artificials, bé, però aleshores intentem doncs, mantenir-los durant els anys. No? I si pot ser més de 5 anys, millor. I si pot ser 10, encara millor. Llavors sí que potser aquí tindrem un avantatge competitiva. Tot i així és el que he dit. Hi ha altres tipus d'impactes i aquí la història pot ser força més complexa. Però per simplificar-ho i fer-ho avui fàcil, aquest és el missatge, sí.
Doncs Joan Muñoz, doctor en Enginyeria Ambiental del grup Sostenibre de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltes gràcies per pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Vinga, gràcies a vosaltres, fins aviat.
7 minuts i mig, que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, per aquest servei públic.
A tu, Joan, sempre.
De informació. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem d'un dia com avui, d'un 12 de desembre, Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal.
Ràdio Estel.
800 quilos. 11 quilos. 120 quilòmetres hora. 45 quilòmetres hora. 4 rodes. 2 rodes. 220 centímetres. 42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable. Però en cas d'accident, tots hi perdem. Distància, seguretat, precaució. A la carretera, més respecte, menys accidents. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Lauri, decidit, el comiat el fem a Gandia. Prepara el biquini. Lauri, que Gandia viu l'ex de la Jessi, que ens anem a Màlaga. Lauri, que no, que farà mal temps. A Bilbao, pinxos i party. Lauri, una coseta, que al final el comiat és conjunt. Et faig administradora del grup, que ja no puc més.
A Renfe tenim més de 1.500 destinacions perquè sempre puguis arribar on vulguis arribar. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Aquesta és la primera falca de ràdio feta amb batecs reals de persones que han superat una malaltia cardiovascular. El 18 de desembre, col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura, la Marató sempre batega.
Bon Nadal, canviadors de cromos! Bon Nadal, jugadores de petanca de Sant Andreu! Lletraferits de biblioteques! Bon Nadal! Bon Nadal, infants dels casals! Artesans de Gràcia! Músics de carrer! Ei, nedadores d'hivern de la Barceloneta! Bon Nadal! Bon Nadal, Barcelona! Bon Nadal, família!
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes?
Jo sí.
L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos d'abric, plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos d'abric, plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Vinga, va, gairebé 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. És 12 de desembre i aprofitem que és el Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal, ja ho direm bé, per parlar del nostre propi sistema de salut, Nina.
És evident que ja fa anys que el sistema de salut del país és un clar exemple a nivell europeu i mundial, gràcies a la professionalitat dels nostres doctors i doctores i tots els professionals que el conformen. També és cert, però, que hem passat en una època pandèmica d'aplaudir als balcons a oblidar les necessitats d'un sistema que té cura de tots i que és a les portes d'una vaga a finals de gener del 2023. És per tot això que avui volem parlar de l'estat de salut del sistema sanitari del país. En parlem, a hores d'ara, amb el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, i afegirem a la conversa en uns minuts el doctor Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya.
Doctor Pedrós, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doctor Pedrós, ara ens ho deia la Nina, el sistema sanitari que tenim sempre s'ha posat d'exemple arreu del món com un sistema sanitari públic i de qualitat. És així, eh? Som un exemple arreu del món?
Amb resultats de salut, sempre ho hem estat, amb resultats en salut, però s'ha de dir que aquests resultats en salut, sobretot en els últims anys, han estat fonamentalment per l'esforç i el compromís dels professionals sanitaris, no per les inversions que s'han fet. A veure, hem de dir que nosaltres hem tingut un sistema sanitari d'èxit pensat en una Catalunya del finals del segle XX, amb unes necessitats determinades. Recordeu que al final del segle XX érem 6 milions, i ara ja ens estem aproximant als 8 milions. Bé, però a banda d'això, dels fluxos migratoris, de l'envelliment de la població, nosaltres estem patint, com molts països del nostre entorn, l'èxit de les polítiques de salut que s'han fet durant molts anys. Per tant, tenim un augment de l'esperança de vida, un augment de progressió de malalties cròniques que abans eren a curt termini mortals. Tot això suposa haver d'atendre aquestes necessitats de forma diferent. De fet, el sistema sanitari de Catalunya, des del traspàs de les competències, sempre ha duit a una falta de finançament. Sempre hem tingut un finançament injust. La sanitat en general, el conjunt de l'Estat, tenint en compte Europa, estem a la cua de recursos dedicats a la sanitat, però la sanitat catalana específicament sempre ha estat mal finançada.
No sé, doctor, si aquests darrers anys de Covid, de pandèmia, s'han posat en evidència unes mancances que arrossegàvem de ja fa temps, però que es veien menys.
Sobretot es posen molt de manifest amb la crisi econòmica, les retallades, de les quals no ens en recuperem, i nosaltres i altres sectors professionals ja vam alertar abans de la Covid de que el sistema estava molt a tensió, i de fet ja veníem d'una vaga, recordeu-vos, del 2018. Però ve la Covid, i la Covid aguantem l'embat, però es posa de manifest que el sistema sanitari li falta musculatura. I això fa que al final de la primera onada, el col·lectiu mèdic, a través del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i el col·lectiu d'infermeria, a través del Consell d'Infermeria i la Societat Catalana de Gestió, van emetre un document de reflexions al govern de la Generalitat, però també al Congrés de Diputats, al ministre de Sanitat, llavors el senyor Illa, a tots els partits polítics, posant de manifest quines eren aquestes mancances. La resposta que vam tenir és que el president de la Generalitat d'aleshores, que era el senyor Joaquim Torra, uh-huh. ens va constituir, per acord del govern de la Generalitat, una comissió d'experts independents que va elaborar un full de ruta de 30 mesures que tàcitament, o més o menys explícitament, ha estat acceptat o recollit pels principals partits polítics de Catalunya. Per tant, tenim un full de ruta. Necessitem uns recursos que, econòmics, però sobretot el gran problema que té ara el sistema sanitari nostre no només és de recursos econòmics, sinó que és de recursos humans. No tenim infermeres, les que necessitem, i no tenim metges. I els estem anant a buscar a fora. I, de fet, a Catalunya ja portem molts anys que el col·lectiu més important de nova incorporació a l'exercici professional són estrangers. Fins aquí no hi hauria problema, que siguin d'on vinguin, si són bons. El problema és que els que s'estan incorporant majoritàriament són gent formada a països on el sistema de formació no és homologable, sense especialitat, i això venen a cobrir un dèficit que es crea al nostre país i al conjunt de l'Estat, que és per les jubilacions del que són els boomers, uh-huh. que això ja fa molts anys que des de Catalunya ho estem advertint tant al govern de Catalunya com al govern de l'Estat que ens passaria, i ara el que ens està passant és això. I de fet, les vagues que s'han plantejades i les mobilitzacions, el que estan traslladant és el malestar, d'una banda, del sector assistencial, que, fixeu-vos que moltes de les coses que es posen sobre la taula, que són reivindicacions legítimes perquè hem estat molt maltractats des del punt de vista laboral i econòmic, però hi ha algunes que són de molt difícil solució, per no dir impossible, a curt i a mig termini, que és el posar més metges sobre la taula, perquè ara a més es dona la circumstància que estem, si em permet l'expressió, no m'agrada gaire, però important, metges de fora, quan aquí tenim un embut per poder estudiar medicina, no estem formant els metges que necessita el nostre país, però per altra banda estem important metges de fora de països que els necessiten. Per tant, estem desproveint a països més pobres de talent i de professionals que els necessiten pel seu país. No?
Per tant, doctor, més que manca de metges del nostre país, el que hi ha també és una fuga de metges catalans cap a fora?
Escolti, rotundament no.
No.
O sigui, això és un mantra que s'ha anat dient. Però, escolti, els que tenen les dades dels metges que entren i surten són els col·legis de metges. Uh-huh. I els col·legis de metges de Catalunya, nosaltres no tenim registrat cap fuga de metges. El que tenim, home, marxa de metges d'aquí que se'n van a altres comunitats autònomes, doncs en tenim. Però metges que marxin a l'estranger, jo li explico, el Col·legi de Metges de Barcelona, l'any 2021, són dades oficials, per tant, no són especulacions ni són interpretacions, van marxar 200 metges. Som 36.000, eh? Uh-huh. 200 metges. Aquests 200, doncs el 60% eren estrangers que tornaven o bé al seu país d'origen o anaven a altres països europeus. Per tant, aquest no és el problema. El problema que nosaltres tenim és un dèficit de metges, aquest per una banda, i després tenim un sistema, que això ho vam veure molt a la primera onada, i és el que fa que després de la primera onada molts professionals, sobretot a l'atenció primària, es troben amb una gran sobrecàrrega i decepció, que és que tornem al tedi d'un sistema que excessivament burocratitzat, rígid, molt ple de normes. Penseu que un metge a l'atenció primària, el 40% del seu temps és per fer burocràcia. D'aquesta burocràcia hi ha un mínim que és imprescindible, però hi ha molta d'aquesta burocràcia. Fixeu-vos, la burocràcia que la gent entendrà. Les baixes per absències laborals de 3 dies, no? El justificant de baixa. Uh-huh. Això ocupa milions d'actes mèdics al cap de l'any. Inclús un ha fet càlcul del que suposaria això en sentit de tenir més professionals. Perquè ens entenguem, ens venen pacients, doncs, a demanar a dins que, escolta, l'empresa necessita un justificant de que ell va tenir una gastroenteritis. Clar, això no és un justificant mèdic. Jo no puc assegurar que aquest senyor que diu que ahir va tenir una gastroenteritis va tenir una gastroenteritis. L'informe respon a un acte mèdic, i això no és un acte mèdic, això és un acte de justificació d'absència laboral, I això és una qüestió mal resolta entre els sindicats i les patronals. Bé, doncs si s'alliberés de la càrrega burocràtica i sobretot de la de la gran normativa que amb l'estat d'alarma va saltar, alliberaríem molts professionals per poder fer tasques que portin valor.
Ja que som avui amb el doctor Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, i que en fèiem esment parlant una mica de la Covid i del que ha afectat el sistema sanitari com el tenim ara, deixi'm preguntar-li, doctor Pedrós, pel tema Covid, on som i cap on anem?
Bueno, som que de moment podem estar fent, entre cometes, vida normal, cosa que fa un any, ni un any, sí, com estàvem. Sí, això és gràcies a la vacunació, gràcies també a la pròpia evolució del virus, però sobretot a la vigilància que s'està fent i al compliment de protegir sobretot els més vulnerables. I arribat aquí, deixi'm subratllar una cosa. Nosaltres, el problema que tenim ara és que se'ns barreja la Covid amb altres virus respiratoris, ara l'augment de la grip, i està posant el sistema sanitari encara molt més atenció. Jo volia fer dues reflexions als oients que ens estan... Quan nosaltres diem que valorem molt el sistema sanitari, està molt bé els aplaudiments, però tot això està molt bé, però tot això després s'ha de traslladar en com políticament escollim, en els que escollim, per decidir què i fer què. Perquè al final la suma econòmica ha de fer 100. I si es dedica els diners per una cosa, no es poden dedicar per totes. I a vegades té la sensació que el debat polític tot són prioritats. Però jo vull assenyalar, sense por de que algú em digui aquest senyor és gremialista. No, el sistema sanitari a Catalunya, invertir en sanitat és la garantia més gran de sortir de la crisi. Perquè fixi's, la sanitat genera llocs de treball, molts llocs de treball, directes i indirectes. No només de les organitzacions que presten atenció, sinó de totes les que treballen al voltant. També d'indústria farmacèutica, per tant, genera iniciativa empresarial. Genera coneixement, genera innovació que és aplicable. Després, és un sistema que cohesiona, és el servei públic que cohesiona més socialment i més en èpoques de crisi, que protegeix els individus, sobretot els més vulnerables. Genera, deia, que tota aquesta innovació és aplicable. I a Catalunya és un focus d'atracció especialment important i especialment valorat. Per tant, nosaltres necessitem reforçar aquesta eina. Tenir un sistema universal, de cobertura universal, que és avui el que celebrem, no és només per aplaudir-ho, és per valorar l'esforç que significa, perquè això és fruit d'un consens col·lectiu. No, és obvi que això es va ser iniciat per uns governs d'un color determinats, però al final això ha estat no només els governs, són els agents socials, són les professions, són els sindicats, són les empreses... És molt important i reivindico com a president del Col·legi de Metges que ho he demanat al Consell de Salut, però ho he demanat també als altres partits polítics. Necessitem consensuar el full de ruta dels propers anys. Fixi's, jo porto 9 anys de president del Col·legi de Metges i hem tingut 5 consellers i em sembla que 4 ministres. És a dir, és impossible poder virar un full de ruta estable, perquè el sistema sanitari necessita canvis molt profuns, alguns no tant, però molts de profuns. No és un problema només de recursos, sinó que és un problema de canvis de models d'organització, perquè la societat és diferent i les necessitats són diferents i els models d'organització són diferents. Tenim una professió també més feminitzada, s'ha de posar el focus també en el tema de la conciliació, s'han de fer moltes coses, però clar, si no hi ha estabilitat política, si no hi ha acord entre els partits perquè mani qui mani el full de ruta aquest compartit es mantingui, estem perdent anys i en portem uns anys de perduts en aquest sentit. I per tant necessitem recuperar aquest full que ens faci el mirar esperança que el sistema públic pugui ser sostenible i pugui mantenir la qualitat que ha tingut fins ara.
Queda clar. President del Col·legi de Metges de Barcelona, doctor Jaume Pedrós, com sempre un plaer poder parlar amb vostè i que sigui uns minuts i saber com està el sistema sanitari català. Moltes gràcies, una abraçada.
A vostès, adéu.
5 minuts i ja arribarem a les 4 de la tarda. Aquí saludem avui per parlar d'aquesta vaga, que ja ho dèiem, que està programada pels dies 24 i 25 de gener del 2023. Saludem a aquesta hora també el doctor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Doctor Lleonart, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Sí, bona tarda.
Dèiem, doctor, una vaga que a dia d'avui segueix en peu, no?
Sí, de moment sí. De moment no ha passat res que faci que ens hàgim de plantejar de no convocar-lo.
Que no hagi passat res vol dir que ni s'han fet avenços ni s'han fet apropaments a les negociacions tal com es va anunciar des del Departament de Salut?
Bé, no ha passat res, no ha passat res. És a dir, en principi no tenim sobre la taula res que ens faci pensar en no convocar la vaga.
Perquè en siguem conscients de tot plegat i de la gravetat que viu el sistema sanitari català, quines en són les reivindicacions d'una vaga com aquesta?
Bàsicament, hi han dos potes principals que es poden subdividir. La primera és el fet de que volem i reclamem pels nostres metges, pels nostres facultatius i facultatives, unes millors condicions assistencials. Això vol dir, i això impacta directament a la ciutadania, això significa bàsicament que el que volem és poder atendre en condicions com ens van ensenyar a la facultat, com hem après i com tenim experiència i coneixements per poder fer-ho, a tractar adequadament al ciutadà que va a un centre de salut o que ve a urgències d'un hospital. Això vol dir, bàsicament, que estem farts i cansats de tenir agendes amb 50, 60 visites o agendes que a la mateixa hora programen 10 visites a l'hora. Mm-hmm. I, per tant, això és immoral, diria jo. I, per tant, aquest és un dels grans quès. Perquè si el metge treballa en condicions, dona bon servei, dona millor servei, i el ciutadà i la ciutadana està millor atès, i el metge se sent útil i bé. I la segona gran pota és millorar les condicions laborals i retributives. Per quin motiu? Perquè estem cansats. Fa un moment sentíem el president del Col·legi de Metges que comentava doncs, que calia entomar reformes importants del sistema. Bàsicament, jo en diria una. És un sistema que porta molts anys funcionant amb uns resultats magnífics a costa, estrictament i exclusivament, de maltractar els professionals que hi treballen. És a dir, és un servei que s'havia basat en el low cost, en el pagar malament i tractar malament els seus professionals, i que aquests, tot i això, donessin uns resultats de salut excel·lents. Doncs, en l'actualitat, amb el canvi generacional, amb la jubilació de la generació del baby boom, s'està donant que aquests metges que fins ara han estat fent això d'aquesta manera, doncs s'estan jubilant, i els que haurien de substituir-los, quan veuen la situació tan assistencial que acabo de descriure com laboral i retributiva que tenen, miren al seu voltant, hi han ofertes extremadament millors i no es queden. I, per tant, estem en una fase que en els propers 10 anys, si ningú no hi fa res, es descapitalitzarà de professionals la sanitat pública. I això vol dir la mort d'aquest sistema.
Doctor Xavier Llaunard, secretari general de Metges de Catalunya, en parlarem els propers dies de tot plegat més distesament i amb més temps, perquè entenc que entre el sector l'emprenyada deu ser forta. Doctor Llaunard, moltíssimes gràcies avui per entrar a la caravana i en parlarem més tranquil·lament els propers dies. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Res més minut i arribarem a les 4 de la tarda. Nosaltres continuem una hora més aquí a la caravana i atenció perquè parlarem de filosofia ni més ni menys que amb Joan Carles Mèdic. Va, fins ara.